Hola, seguim fent graderia des de Girona.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona t'ofereix aquest espai.
La graderia Girona. Raül Muixat.
L'Uni a l'Eurolliga. Els diners han sortit o sortiran. Els abonaments pujaran, però hi haurà partits que segurament recordarem com alguns d'aquesta temporada. Amb aquesta bona notícia començarem. També ens fixarem en els compromisos d'aquest cap de setmana en futbol, hoquei, patins i motor. Hi haurà agenda runner i també les 500 milles d'Indianàpolis. Amb Oriol Sarrià, vinga, comencem.
Resseguint els camins de ronda, pots sentir un passat que encara es viu. Primer van ser els grecs i els romans, després els comtes i els indians. Més tard, uns genis inconformistes van convertir l'art i la gastronomia en pura emoció, sent el batec d'un paisatge forjat per la tramuntana. Vine a la Costa Brava. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
Calia aconseguir un 20% més de pressupost per afrontar l'Eurolliga amb un mínim de condicions i ahir el president de l'Spar City Leaf Girona, Cayetano Pérez, anunciava a última hora del vespre que hi havia fumata blanca. En un comunicat emès als mitjans del club, Pérez argumentava que el pas endavant es fa perquè els actuals patrocinadors estan disposats a estirar-se una mica més, perquè hi ha nous privats que sumen al projecte de l'Uni Girona i perquè hi ha el necessari suport institucional de Diputació, Generalitat i Ajuntament de Girona. El club fa el moviment comptant també que hi haurà un pas endavant del d'aficionat. El club ha tancat la temporada a la ratlla dels 2.000 abonats i confia pujar fins a 2.200, tot i l'increment de 15 euros que experimentarà el carnet. Cayetano Pérez.
Per això també ens hem marcat un nou repte. Hem fet aquests números per intentar poder donar l'espectacle del millor bàsquet europeu aquí a Girona, de poder gaudir, d'arribar al repte de tenir 2.200 abonats. I això significa també que hi haurà una petita pujada de 15 euros, però a canvi es garanteixen el tenir més partits i realment gaudir d'un bon bàsquet a Pontejau.
Els aficionats esperaven l'anunci i també el director esportiu Pere Puig, que pot desencallar d'aquesta manera la confecció d'una plantilla en la que hi ha 5 elements confirmats i també falta tancar la renovació, o no, de l'entrenador Eric Suris. Clara Pàmies, què tal? Bona tarda. Què hem de saber de l'Eurolliga?
Bona tarda, Raül. Doncs que l'acaben disputant 16 equips dividits en dos grups de 8 equips, cosa que garanteix un mínim de 14 partits de gamma extra. De fet, per pressupost, l'Uni serà un dels ventafocs. L'anterior competició va començar el 24 d'octubre, però a principis de mes hi va haver una ronda prèvia per acabar els equips que configurarien aquests dos grups, en el que 12 equips hi entren directe i entre els altres 8 es disputen 4 places. L'Uni, per la condició de campió, entra directe. Després de la primera fase, els dos últims equips queden eliminats i els 4 primers van a quarts de final, el 5è i el 6è, del grup, accedeixen a quarts de final però de la competició inferior, l'Eurocup, la que va jugar l'Uni l'any passat. En l'anterior participació, al curs 2015-2016, l'Uni va caure a la primera fase amb un balanç de 4 victòries i 10 derrotes. Ja hi ha alguns rivals definits, com l'actual campió, l'Ekaterinburg, també el Dinamo de Kursk, el Sopron i el Praga, que van disputar l'última Final Four. També hi ha el Fenerbahçe turc, l'esquio italià, per cert, ex-equip de Núria Martínez, el Polkowice de Polònia, ex-equip de Laia Palau, el Castors belga, el Lió i el Montpellier, que va ser qui va eliminar l'Uni l'any passat a les semis de l'Eurocup.
Gràcies, Clara. Canviem de pilota.
Mirar, triar i emportar-se'l. Això és el rei de la rajola. Rajoles, porcelànics, banys, mobles de bany, gres, paviments i revestiments per interior i exterior, a Medinyà, Tordera i Pont de Molins, i també a l'Evolú, França. El rei de la rajola. Materials de primera, com el Girona Futbol Club.
El rei de la rajola.com.
Mentre el Girona té mitja plantilla a l'aparador futbolístic, a hores d'ara cap moviment és ferm. El Celta, apunten des de Galícia, està per la labor de pagar la clàusula de 10 milions d'euros per Porto, perquè li ha sortit la Real com a competidor. Des d'Anglaterra veuen Juanpe entre Everton i Watford i el Mundo Deportivo avui ha tornat a situar Stuani al punt de mira del Barça. Oficial, però res de res, i molt em temo que això cada dia anirà a més. Baixem a tercera, perquè el Llagostera afronta l'anada de l'eliminatòria d'ascens a segona B contra el Portugalete. El partit és demà a les 6, és l'anada, ja sabeu que és una eliminatòria directa per pujar a segona B. L'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, prioritza diferència de gols a deixar la porta a zero.
El factor gol a casa o fora és molt important, però jo prefereixo guanyar 3-1 que 1-0, no? Perquè tot i que ells no encaixen, nosaltres som un equip que fem molts gols. Diem que seria difícil que nosaltres en un partit no marquem.
I el tècnic del Portugalete, Ezequiel Loza, valora tenir la tornada a casa.
Está claro, ¿no? La vuelta a casa para mí es bueno, ¿no? Intentar sacar un buen resultado allí en Llagostera y luego pues intentar decidirlo en la vuelta en casa con nuestra gente. Bueno, pues siempre es bonito y siempre creo que es un punto a favor.
A primera catalana, la Jonquera se salva si guanya sense dependre de ningú i, per dalt, tot decidit. El Banyoles no promocionarà perquè la federació permet que ho faci el Girona C, però ja li ha dit que no podrà pujar tercera menys que es doni el cas que es generi alguna plaça segona B i que el Paralada la pogués comprar, cosa que ara mateix és bastant improbable. El Banyoles podria acabar pujant, això sí, si dos equips catalans acaben pujant a segona B. Pausa i analitzem la temporada de l'handbol Bordils.
Ja és aquí la segona edició del campus de futbol Mundo Deportivo, amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIG Futbol. Del 25 al 28 de juny a Barcelona per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini d'Aigües de Barcelona i la col·laboració de Kelme, Danone i la Federació Catalana de Futbol. Campus Mundo Deportivo. Prepara't com els grans futbolistes.
Doncs com us havíem anunciat, ens visita l'entrenador de l'handbol Bordils, Sergi Catalany. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, 19 punts de 25 a casa.
Sí, clar, en total són 60 punts, 30 fora, 30 a casa que pots fer, i tothom passa d'un 50% de punts a casa, tothom. Em sembla que un dels que ha baixat n'ha fet 17 a casa. La importància del factor com a local és vital. I sí que és veritat que bueno, que nosaltres és un dels nostres punts de referència, i alhora aquesta competitivitat que hem tingut a fora, doncs bueno, ens ha fet tenir la salvació a la nostra mà, 6 punts a fora i molts golaveraixos particulars a favor. Per tant, hem estat molt competitius durant tota la temporada i gràcies al factor del blanc i verd, doncs hem acabat una temporada amb registres espectaculars.
Tot i que la victòria clau l'obteniu a fora, no?
Sí, sí, hi ha un punt d'inflexió, que veníem de 4 derrotes consecutives i el punt d'inflexió es produeix a Novàs. Aconseguim tenir una convocatòria àmplia, que ha estat molt complicat durant tota la temporada. Havíem fet durant la setmana una preparació molt bona, jo crec que a nivell de joc i també psicològic i emocional. I bueno, i el partit el van tirar endavant davant una pressió boníssima, perquè jo crec que aquest tipus de pressions amb pavellons plens, amb gent que li agrada l'handbol, és bona, i és una llàstima que bueno, que no hi hagi més pavellons com el del Novàs, i aquella victòria realment ens dona, no sé, no te sabria dir quin percentatge, però un percentatge elevadíssim de la permanència.
L'última notícia la coneixíem aquesta setmana, que en Marc Combis, doncs, bueno, que ho deixa, per un tema de feina, evidentment. L'Uri Márquez, en el moment més delicat de la temporada, també li rebu una oferta de feina que no pot rebutjar i ha de marxar. La lesió de l'Ignasi Moreno, que no la podeu cobrir. Tu mateix, allò, traient hores d'allà on no n'hi ha. Això cada cop s'està posant més complicat, no?
Sí, és més complexa. Nosaltres, bueno, som un equip 100% amateur. 100% amateur vol dir que ningú cobra absolutament res dels jugadors. Molts equips són amateurs, però vol dir que no són professionals, sinó que reben una compensació econòmica que, si ja els està bé, doncs no cal que facin res més. Molts equips doncs fan això. Nosaltres ens hem d'adaptar. Estem en una categoria professional, 100% professional, ja es pot dir, i lluitem bueno, segurament amb unes armes que no són les mateixes. Sí que és veritat que hi ha gent que estudia, hi ha gent que ha de treballar, la majoria treballen, i, bueno, i ens hem d'adaptar a cada individu, que sí que és veritat que costa, perquè en el meu cas jo vaig molt mentalitzat a el que és plata, el que necessita, com s'ha de preparar, i a mi realment, bueno, en certs moments de la temporada m'ha costat una mica saber que, bueno, que els jugadors tenen unes necessitats particulars i que, bueno, i que s'han de respectar 100%. I aquest any no ha estat diferent, al contrari, hem tingut moltíssimes lesions I, a més, dins del cos tècnic també han tingut limitacions. Temes laborals doncs, han impedit tenir un fisioterapeuta durant tots els entrenaments, el delegat, el segon entrenador, i realment això ha generat molt d'estrès. Bueno, hem d'intentar gestionar aquest estrès, portar-lo el més bé possible i seguir treballant de manera sèria, que jo crec que això ho seguirem fent, i bueno, seguir lluitant amb les nostres armes.
Això vol dir que de cara a tenir en Sergi Catarain entrenant al Bordils la pròxima temporada s'han de parlar coses, no?
Sí, hem de parlar moltíssimes coses. Jo crec que s'obre... Ja fa temps que s'ha obert un període de reflexió per part de tothom, per part de l'entrenador, per part del cos tècnic, per part de jugadors, per part de la Junta, i entre tots bueno, hem de generar una reflexió per què necessita el club i aportar a cadascú la seva feina per ajudar a millorar, mai fer passos enrere, sempre volem fer passos endavant, i bueno, tots hem de generar una reflexió i poder-ne parlar tranquil·lament.
Sí, perquè l'any es presenta complicat. Ha pujat el Sarrià, sí. Això vol dir d'entrada que hi ha dos derbis allò a cara de perro, no?
Sí, sí. Què
suposa per l'handbol gironí que hagi pujat el Sarrià?
Jo, a veure, jo vaig manifestar pretemporada, jo he jugat 2 anys allà, tinc moltíssims amics, gent que durant l'any m'ha recolzat, o sigui, cosa que ningú s'ho pensava, gent de Sarrià que em feliciti perquè ens fem una temporada bona, i ostres, jo me n'alegro que hagin pujat, jo me n'alegro. Per l'handbol gironí jo crec que bueno, és una fita que no tornarà a passar mai més. Jo crec que és equiparable a la fase d'ascens que vam organitzar de manera conjunta Bordils i Sarrià l'any 2011. Jo crec que són coses que poden passar molt de tant en tant, i ara mateix que dos clubs gironins estiguin en una categoria tan alta i tan professional, doncs bueno, diu molt, no només de l'handbol català, sinó de l'handbol gironí. Estem fent coses avui en dia que, bueno, que molt poques regions les poden dir, molt poques províncies poden parlar amb la veu tan alta com ho estem fent nosaltres, i es veuran dos derbis calents, durs, i alhora jo crec que la gent vindrà amb moltes ganes a jugar a les nostres pistes, perquè són pistes on la gent s'involucra, amb un gran ambient d'handbol, i bueno, la gent li agrada venir a les nostres pistes, i l'any que ve seguirà passant.
No hi haurà piques per jugadors?
No crec, cadascú, jo crec que...
Tireu molt de cantera.
Sí, els dos equips es nodreixen molt de la seva pedrera, és el que s'ha de fer. Som equips similars en aquest sentit, que som molt, molt amateurs, molt bona base els dos equips, molt ben treballada, molt bons entrenadors de base, i és el que hem de fer. Altres llocs, bueno, no tenen problemes amb endeutar-se. Per exemple, el Santonya, que va pujar, ha arribat a fitxar 9 estrangers, donant les baixes pertinents cap aquí, cap allà, i des de fa 2 mesos que reclama ajuda a institucions perquè no tanca el pressupost. Bueno, això jo crec que la mentalitat catalana no ens ho deixa fer, estirar més el braç que la màniga. Som una societat molt amb els peus a terra, i en aquest cas Bordils i Sarrià jo crec que fan unes gestions boníssimes i seguirem tirant de pedrera.
Doncs a veure quan dura tot això, perquè promet. Sergi Catarain, entrenador de l'handbol Bordils, enhorabona per aquesta nova permanència, aquest nou miracle.
Sí, sí.
I molta sort.
Moltíssimes gràcies.
I abans de marxar ràpidament, no ens oblidem de l'agenda runner, que com sempre ens porta en Juli Cuenca.
I comencem l'agenda d'aquest cap de setmana situant-nos a la Garrotxa, i més concretament a Sant Esteve d'en Bas, perquè allà s'hi disputarà aquest cap de setmana la 5a edició de la Cames de Ferro al Puigsacalm, una de les curses, sens dubte, més maques de casa nostra, amb 3 modalitats. La marató de 42 quilòmetres, la mitja marató de 23 quilòmetres i una cursa de 10 quilòmetres. Sens dubte, una d'aquelles recomanables de totes. I ara ens n'anem fins a Girona Ciutat, perquè tindrà lloc diumenge la cursa solidària de les Gavarres Astrid 21 al Castell de Montjuïc. Serà l'epicentre de la cursa, amb 3 circuits, 10, 20 i una d'iniciació de 4 quilòmetres. I de Girona fins a les Preses, perquè allà s'hi disputarà la marxa popular dels Llenyataires a partir de les 7 del matí, us hi esperen. I a la Bisbal d'Empordà, també a la piscina municipal, tindrà lloc l'arribada i la sortida de la marxa gegantera. i de la Bisbal fins a Ordis, a la marxa de l'Ordi, amb un circuit de 10 km i un altre més assequible de 8 km. I saltem ara fins a Sant Hilari Sacalm, perquè allà s'hi disputarà aquest cap de setmana la Guilleries X-Trail. Els corriols i boscos de les Guilleries us esperen amb dos recorreguts, la trail de 22 km i l'express i caminada de 14 km. O sigui que ja ho sabeu, no hi ha excusa per fer esport i salut.
Gràcies, Juli. Bon cap de setmana. Són les 4.
Las 3 en Canarias.